Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel.
Africa. Vademecum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Avui és dia 12 de gener del 2018 i encara hi reflexiono. El 3 de gener, ja fa temps, vaig llegir la notícia a algun diari i encara em ressona dins el cap. L'estigma del càncer de mama a Algèria. Homes que repudien les seves esposes perquè són, segons ells, mitja dona. I som al 2018... al segle XXI. I tots ens posem les mans al cap i pensem que a Algèria falta educació, per dir-ho suaument. I raó no en falta. Però no ens ho preguntem mai què passa aquí, a casa nostra? Amb la sida, el càncer, els trastorns mentals... Per cert, felicitar Ramon Gené per el seu últim capítol de This is Art, on va tractar aquest tema. Per als trastorns físics, o és que a l'Europa del segle XXI ja no n'hi ha d'estigmatització per certes malalties. Acostumem a ser tots Berlín, Londres, Barcelona, Madrid o Charlie Hebdo quan passa alguna cosa greu, i està bé, i tant que està bé. Però de tant en tant, algú hauria de mirar l'altra cara de la moneda i dir que avui, al Vademecum, totes som Algèria. Bona tarda, benvinguts a una nova edició del Vademecum. Per cert, una veu que cantava molt bé això del respecte era precisament una gran dona. Ella era Aretha Franklin.
Oh,
InfoSalut.
Doncs, com sempre, iniciem el programa destacant les notícies sobre salut més rellevants d'aquestes darreres setmanes. I és que l'última setmana l'activitat gripal a Catalunya ha entrat en fase epidèmica, ja que s'ha situat en els 248 casos per cada 100.000 habitants i triplica així els 98,67 casos del darrer registre. En aquest sentit, el llindar epidèmic per aquesta temporada s'ha establert en una taxa d'incidència de síndromes gripals de 109,4 casos per 100.000 habitants. Els indicadors de morbiditat respectius mostren que l'activitat gripal a Catalunya presenta un nivell que es correspon amb l'activitat epidèmica creixent d'una temporada gripal habitual. Però cal destacar que la taxa d'incidència de síndrome gripal presenta un marcat increment en el grup de 0 a 4 anys i de 5 a 14 anys, mentre que pel que fa als adults, la taxa es manté estable. Durant aquesta setmana, els hospitals han atès un total de 29.854 visites de nivell de prioritat 1, 2 i 3 de major gravetat, cosa que representa un 34,7% del total de les urgències. En relació a la setmana anterior, s'han produït un total de 6.317 més d'aquestes visites, un 13,8%. Pel que fa als centres d'urgències d'atenció primària, durant la setmana del 25 al 31 de desembre es van produir un total de 38.758 visites, un 62,6% més que la setmana prèvia. D'aquestes 31.286 visites corresponen a adults i 7.470 a pacients pediàtrics. El 061 CatSalut Respon ha atès durant les darreres setmanes 45.980 consultes, de les quals 4.029 han requerit atenció domiciliària. En relació amb la setmana anterior, suposa un increment del 15,7% i del 57,9% respectivament. Destaca que el dia 30 de desembre es van atendre més de 6.989 consultes telefòniques. Les proves per fer l'autodiagnòstic del virus de la sida es podran adquirir a les farmàcies sense necessitat de prescripció mèdica. Així ho ha acordat el Consell de Ministres a proposta de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat. El govern espanyol ha aprovat una llei decret que modifica la legislació de productes sanitaris per diagnòstic in vitro. D'aquesta manera, s'elimina la necessitat de prescripció per la venda de productes d'autodiagnòstic del VIH. Per a poder vendre les proves, però, les empreses hauran de notificar-ho a l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris i tenir preparades per poder vendre les proves, però les empreses hauran de notificar-ho a l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris i tenir preparades les etiquetes i les instruccions d'ús en espanyol. Tot plegat farà que la posada a la venda no sigui immediata i no es preveu que es pugui trobar en farmàcies abans del febrer. Segons el Ministeri de Sanitat, algunes empreses ja han mostrat el seu interès per la comercialització d'aquests productes a Espanya. Investigadors californians estan desenvolupant sensors per a telèfons mòbils iPhone capaços d'alertar l'usuari dels símptomes previs d'un atac cardíac i enviar immediatament la informació a un metge, amb un cost de fabricació en sèrie que assoliria uns $20 per unitat. El sensor Vivio, desenvolupat per un equip de cardiòlegs, físics, enginyers i matemàtics de l'Acadèmia Mays de la Universitat del Sud de Califòrnia, permet mesurar la pressió sanguínia a les artèries, advertint immediatament sobre les alteracions que poden ser indicadors d'un infart. El projecte es basa en el desenvolupament d'un nou mètode matemàtic anomenat freqüència intrínseca, que permet mesurar de manera no invasiva la pressió sanguínia. Segons explica el seu director científic, Nima Palevan, professor assistent d'enginyeria aeroespacial i mecànica, a diferència d'altres complements de l'iPhone i d'alguns rellotges de pols que mesuren la freqüència cardíaca i permeten determinar una arrítmia, Vivio pot detectar un infart silenciós de la mateixa manera que hemorràgies internes, segons els seus creadors, com dèiem. Segons l'Associació Mèdica Nord-Americana, prop de la meitat dels infarts cardíacs són silenciosos i diagnosticats erròniament, amb freqüència, ja que els seus símptomes són només nàusea i malestar lleuger. L'entrada en vigor el passat 1 de gener de l'ordre de preus de referència del 2017, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE, el passat 29 de novembre, rebaixarà els preus de 1.253 medicaments de farmàcia, que reduiran la factura pública de medicaments en 89.600.000 euros. A més, baixen de preu 327 prestacions de medicaments hospitalaris, segons informa el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics. I destaquen fàrmacs de farmàcia que han patit importants baixades de preus, en ocasions reduccions de fins a un 40%. En aquest grup trobem medicaments per la hipertensió, l'artrosi, la insuficiència cardíaca o l'angina de pit. Així, els 10 principis actius amb major impacte a la baixada de preus representen gairebé el 80% de la reducció de la factura. Nestlé i l'Hospital Sant Joan de Déu han signat un conveni de col·laboració per engegar un programa educacional anomenat NutriPlato, que pretén contribuir a prevenir l'obesitat infantil. El programa té com a objectiu millorar els hàbits alimentaris dels nens a través d'una pauta d'educació nutricional dirigida als pares, cuidadors i nens, que inclou l'ús d'un plat didàctic, anomenat així NutriPlato, com a eina de sensibilització i una guia que recull propostes de menús, així com també recomanacions i consells nutricionals. Aquest programa, el NutriPlato, mostra d'una manera gràfica i atractiva la proporció de verdures i hortalisses, carn, peix, ous i llegums i cereals i tubercles que s'han de consumir en cada ingesta. La guia que acompanya el plat i que suposa una novetat respecte d'altres recursos ja existents pretén orientar els pares sobre les quantitats que ha de prendre el nen en funció de l'edat i oferir idees pràctiques amb receptes variades. Aquests materials estan sent elaborats per Nestlé amb l'assessorament d'un equip de dietistes nutricionistes del Departament de Gastroenterologia de l'Hospital Sant Joan de Déu. I aquest divendres 12 de gener a les 10 del matí s'ha posat en marxa la Marató de Donació de Sang de Catalunya. El secretari general del Departament de Salut i director del Servei Català de la Salut, David Alvira, i el director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Vicenç Villatoro, han posat en marxa el marcador de la Marató a la sala Raval del Centre de Cultura Contemporània. Aquesta marató està dedicada a l'experiència de la donació i des d'aquest divendres mateix els donants rebran un SMS que els informarà quan la seva sang s'hagi utilitzat, una iniciativa pionera a l'Estat. A l'acte hi participaran també donants que explicaran les diferents maneres com viuen l'experiència de la donació. La marató s'allargarà fins al dia 19 als principals hospitals catalans.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista.
Una de les notícies més destacades aquesta setmana, i així ho volem comentar també aquí al Vademecum de Radio Estel, ha estat la que ens ha donat l'Organització Catalana de Transplantaments. I és que l'any 2017 es van fer a Catalunya 1.106 transplantaments, amb un creixement del 8,8% respecte al 2016. Això situa la taxa d'aquestes intervencions en 146,5 transplantaments per milió d'habitants, una de les més elevades del món. En parlem de tot plegat amb el director de l'Organització Catalana de Transplantaments, el doctor Jaume Tort. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Suposo que és una alegria rebre notícies així, eh?
Bé, per descomptat. I com diem nosaltres sempre, estem més satisfets perquè és... L'increment de donació és més rellevant per nosaltres, si són els dos increments, la donació i el trasplantament, però l'increment de la donació és el que ens dona més satisfacció, perquè vol dir que donem més oportunitats que hi hagin més òrgans i després es trasplantaran. Però, dit al revés, si no tinguéssim més donants no tindríem cap rècord en trasplantaments.
A què és degut un increment d'aquestes característiques en els trasplantaments? Una de les xifres, com recordàvem, més elevades del món, eh?
Sí, seria probablement la més alta del món i és gràcies a molts factors. Bàsicament és això, tenir una xifra de donants, que això sí que és comú a tot l'Estat, ja que som al lloc del món on la donació és més alta, però després s'hi afegeix el fet de que en el cas de Barcelona concentrem hospitals d'alta tecnologia amb un nivell d'expertesa molt alt, que fa que també tinguem pacients d'altres regions de l'Estat i també que intervencions que en alguns llocs doncs, no es fan per tenir els malalts molta complexitat, bàsicament, doncs aquí sí. O sigui, tots aquests factors fan que amb un nivell de donació, ara ja pràcticament semblant el de la mitjana de l'Estat, doncs aquí fem més trasplantaments.
En aquestes xifres que presentaven precisament aquesta setmana, també han destacat l'increment en el nombre de donacions de teixits i cèl·lules.
Sí, exacte, i això és un d'aquests àmbits que en parlem poc. Que parlem de cèl·lules, parlem bàsicament de donació de mèdula òssia, és aquella donació que es necessita quan hi ha un malalt que té una leucèmia, un linfoma, que s'ha de fer un trasplantament de moll d'os. Això té un progrés, cada any tant més de vora 6.000 donants més estan registrats, això és una bona senyal, va molt bé. I després els teixits és un àmbit més desconegut, però pensem que, per exemple, moltes de les cirurgies doncs, de les pròtesis de genoll, perquè la pròtesi es consolidi, doncs es posa un determinat teixit ossi perquè aquesta pròtesi doncs, enganxi bé. Clar, aquest teixit té un procés, però bé, procedeix d'un donant. I això, o per exemple, la pell dels cremats, la gent que pateix cremades importants, que s'atenen a la Vall d'Hebró, doncs el millor, un dels millors tractaments per la superfície cremada és la pell humana tractada, doncs la pell humana. Llavors, clar, necessitem donants de teixits per poder cobrir totes aquestes necessitats. Per tant, que creixi, doncs també és una bona notícia.
Creu que els creixements aquests que estem explicant també s'expliquen gràcies a una millor informació avui dia del que suposa tot plegat?
Sí, sí, aviam. Primer de tot, som un país, per sort, extraordinàriament solidari i la gent, doncs, és en moments tan difícils com perden un familiar, doncs, és extraordinàriament solidària, com deia, i això ho demostra aquesta xifra que també donem del nombre de negatives familiars, que és poc més del 13%. Uh-huh. Això és molt poc comparant amb països del nostre entorn. Sí, aquest és un element. Sí, som un país solidari i, doncs, i les famílies i, en definitiva, els donants doncs, pensen també en moments tan durs, també pensen en els altres. I l'altre element, efectivament, és que bé, a poc a poc s'ha d'anar treballant tot el món de la comunicació, dels mitjans, doncs és molt important que ens truqueu i que parlem amb vosaltres, perquè hem de fer que aquesta solidaritat que tenim de base doncs es vagi mantenint i sobretot que la gent més jove comenci a conèixer aquestes coses i també ho integri dintre de la seva manera de ser.
Sí, però que és veritat, doctor, el que hem de dir que els donants vius, tot i aquestes xifres, és cert que han disminuït.
Sí, disminueixen una mica, això també ha passat a la resta de l'Estat, uh-huh. I en principi ho atribuïm al fet de que la donació, diguem-ne, de cadàver ha pujat tant que com que hi ha més oferta d'òrgans de cadàver, doncs la donació de vius se'n ressenteix una mica. També hem de dir, però, que en el cas de Catalunya, a Catalunya es fa el 40% de la donació de vius de tot l'Estat, o sigui que, tot i que hem baixat una mica, aquí seguim amb unes xifres molt altes pel que fa a la donació de viu.
Per entendre'ns tots bé, doctor, i que no hi hagi tant ball de xifres, quin ha estat, així en general, l'evolució respecte als darrers anys pel que fa a la donació d'òrgans?
A veure, aquí a Catalunya, l'Estat en menys mesura, que aquí a Catalunya més, estava en un procés que la donació, que era bàsicament el que dèiem de mort encefàlica, era una donació que a poc anava caient. Manteníem un nombre de trasplantament molt alt pel donant viu, però la donació anava caient. I una mica aquests darrers 4 anys, que això ha canviat radicalment, i ens hem recuperat, i ara ja pràcticament estem a la mitjana de l'Estat, això ha vingut donat perquè s'ha posat en marxa aquest nou tipus de donació, que és la donació a cor parat, que existia només en uns casos concrets de parades cardíaques al carrer i que els fem doncs recuperaven mecànicament aquest malalt. Això són molt pocs casos, però s'ha posat en marxa aquest model de donació de cor parat del malalt que mor a l'hospital, a la unitat de cures intensives d'una parada cardiorrespiratòria. Això ha estat comú a tot l'Estat també, que hem posat en marxa aquest procediment, i això ens ha permès doncs, recuperar la xifra de donació, que en el cas de Catalunya anava baixant molt poc, però anava baixant progressivament cada any. Per tant, hem aconseguit, gràcies bàsicament a aquest nou model de donació, doncs, recuperar-nos quant al nivell de donació i posar-nos a la silla dalt de tot.
Recordem que avui al Vademecum estem parlant amb el director de l'Organització Catalana de Transplantaments, el doctor Jaume Tort. Doctor, quins criteris es basen o quin és el funcionament entre òrgan i receptor?
Bé, el primer de tot és que hi ha uns hospitals, hi ha uns professionals, que són els coordinadors de trasplantaments, que la majoria d'ells doncs, són intensivistes o el personal d'infermeria de les unitats intensius, que estan sempre pendents de si de les persones que estan en aquestes unitats i que estan al final de la seva vida. I llavors, que tots aquests, diguem-ne, malalts, que ja malauradament no es pot fer res més, s'avalua quina és la situació dels seus òrgans. I si aquests malalts doncs, que moriran a les properes hores doncs, tenen òrgans que estan en bones condicions, que això sempre passa, doncs és quan aquest coordinador parla amb la família i si la família dona el seu consentiment, doncs avisa l'OCAT que té un possible donant. Uh-huh. Envia les característiques d'aquest donant i l'OCAT el que fa és buscar a les llistes, que estan ordenades per uns criteris clínics, buscar les llistes on trobarien els receptors ideals per a aquest donant concret.
Suposo que una altra de les preguntes que tindria a l'hora de fer-me, de decidir-me a ser donant, seria per quantes persones serveix?
A veure, en el cas dels òrgans pot arribar a 8. Uh-huh. Perquè tens dos pulmons, dos ronyons, el pàncreas, el fetge, el cor... I el que és espectacular és en el cas dels teixits, perquè un sol donant de multiteixits doncs acaba ajudant a unes 100 persones.
Déu-n'hi-do.
Perquè dels tendons, dels ossos llargs, doncs se'n fa productes d'aquests ossis que acabes utilitzant en moltes intervencions de cirurgia ortopèdica, o sobretot, que és molt acceptat i aquí a Catalunya molt important, la donació de les còrnies, i es fan a Catalunya més de 1.100 trasplantaments de còrnia cada any.
Mm-hmm. Deixi'm preguntar-li què en diu la llei espanyola, la legislació espanyola, sobre el fet de ser donant.
La legislació espanyola, com d'alguns altres països del nostre entorn, és el que es basa en un model que es diu del consentiment presumpte, que vol dir que tots som donants si en vida no hem manifestat el contrari. Ara bé, tot i que la legislació doncs, és així, en el cas de l'Estat espanyol i de Catalunya, nosaltres el que fem sempre és, els nostres professionals pregunten a la família quina era l'opinió del donant sobre de la persona que està morint o que ha mort, quina era la seva opinió sobre la donació. Nosaltres acabem preguntant sempre a la família i la família té l'última paraula. O sigui,
tant,
si la família digués que no, no es faria aquella donació, no es farien aquelles extraccions.
Per tant, doctor, encara que no ho digui la llei o no ho expliciti així, caldria un consentiment.
Sí, exacte. Sí, és veritat que tenim aquest consentiment presumpte que, diguem-ne, sobre el paper... Si no hi ha cap prova de que hi hagi dit que no, podríem fer-ho, però aquí a casa nostra sempre s'ha preguntat a la família, bàsicament per saber si es coneixien la voluntat del difunt sobre aquest tema.
I
aquest sistema ha funcionat francament bé sempre, i la prova és aquesta, que una de cada 10 només diu que no la família, una de cada 10 vegades.
I si cal consentiment, doncs millor fer-se donant. Què cal fer per fer-se donant, doctor?
Bueno, amb aquesta línia que dèiem del paper de la família, pots portar el carnet de donant, que te'l pots baixar de la web sense cap problema, o de la meva salut. Però i portes el carnet no deixa de ser un símbol, perquè aquí a l'Estat espanyol no hi ha cap registre. L'important, com dèiem abans, és que la família ho sàpiga. Els propers ho sàpiguen.
Doncs, doctor...
Si els propers ho saben, doncs ja tenim molt de bona.
Doctor Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Transplantaments, moltíssimes gràcies per atendre'ns i felicitem-nos tots plegats per aquestes dades.
Exacte, moltes gràcies i això mateix ens hem de felicitar tots.
A vostè, moltes gràcies. Fins la propera.
Gràcies.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Doncs marxem avui d'aquesta manera, bategant fort amb el cor i respirant tranquil·lament amb els pets. Divendres, el proper divendres, a 8:15, més Vademecum. Mentrestant, rebin salutacions cordials del nostre tècnic, en Jordi Carretero, i de qui els ha parlat, Joan Trias. Fins la propera setmana. Ah, i salut. Molta salut. Tu respira poc a poc, tranquil·lament.
Sap entre la gent.